torns, 31 d'agost, darrer dia del mes, primer dia d'aquesta setmana, que encetam amb cel destapat i una temperatura mínima, això sí, més bona de dur, com segur heu notat avui vespre. Tindrem el cel blau en qualque nivell d'evolució a Mallorca i Menorca, les màximes no davallen tant, parlam de entre 30 i 35 graus per aquesta jornada. Un darrer dia que es tradueix en un gran nombre de moviments als aeroports de les Illes Balears. Operen des de divendres i fins avui més de 6.400 vols, uns 950 només en el dia d'avui. Una vuitantena manco que l'any passat, un moviment que es nota també no només a l'aeroport, sinó també als trens, al metro, als autobusos, més passatgers, més moviment que de costum en un dia en què tot, o quasi tot, torna a la normalitat. Després parlam amb Beatriz González per saber com es viu aquest darrer dia d'agost des de la torre de control de Son Sant Joan i prendrem el pols en aquesta situació, en aquest darrer dia de mes. Començàvem la setmana destacant la nova convocatòria del Bo Lloguer Jove. Joana, parlant d'habitatge.
Bon dia, Martí Dossi. Una iniciativa que pretén facilitar l'accés a un habitatge o a una habitació de lloguer als menors de 35 anys. Entra en vigor demà, dia 1 de setembre, i serà finançada amb fons del Pla Estatal d'Habitatge. Cobreix fins a 250 euros mensuals i els joves que puguin optar a aquesta ajuda se'n podran beneficiar durant el manco 2 anys. Entre els requisits no s'han de superar els 25.200 euros d'ingressos per unitat de convivència i no s'han de tenir cap habitatge en propietat. I encara un requisit més, el més complicat segurament. El topall del lloguer és de 900 euros per un habitatge i 450 per una habitació. Serà un dels temes que abordarem avui en temps de tertúlia amb Elena Ballestero, Joan Carles Rodríguez Tur i també en José Luis Miró.
En crònica de successos, pendents de l'estat de salut de dues turistes intoxicades per monòxid de carboni a un hotel. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys varen ser ingressades en estat greu a l'Hospital de Sollàtzer després de ser trobades inconscients a la seva habitació a un hotel de Serenal de Palma ahir diumenge. La causa, segons les primeres investigacions, seria una intoxicació per monòxid de carboni. Els bombers de ciutat varen detectar nivells elevats d'aquest gas dins l'habitació, que no fa olor i provoca mal de cap, vòmits i pèrdua de la consciència. També va resultar afectat lleument un treballador d'aquest establiment. Per prevenció s'ha evacuat l'hotel per ventilar-lo, tot i que hores d'ara els clients ja han tornat a les seves habitacions, excepte a la planta baixa, que ha quedat precintada. La Policia Nacional investiga ara els fets i apunten a una mala combustió de la caldera d'aigua calenta que hauria filtrat el gas pels conductes de ventilació.
La jornada d'ahir, en concret la matinada, es va deixar un accident a la carretera, Joana.
Sí, una persona va morir i dues varen resultar ferides en un accident a Mallorca. El sinistre es va produir quan faltaven 10 minuts per la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5. Un cotxe va sortir de la via i va impactar contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle va morir a l'acte. Va quedar atrapat a l'interior del turisme i va requerir la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers varen resultar ferits. Són una persona de 41 anys, ferida greu, a qui varen traslladar a Son Espases amb politraumatismes, i un tercer pacient de 35 anys, ferit lleu en aquest cas, a qui varen dur a l'Hospital de Manacor.
9 i quasi 9 minuts, frase del dia. Per on passa avui la reflexió?
I d'avui és el cantautor argentí León Gieco, que parlant de la tornada a la rutina va dir: per poder seguir he de tornar a començar-ho tot de bell nou.
Avui és dia de tornar a començar i el que torna ben segur és la nova programació d'IB3 Ràdio.
Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí.
Sí, IB3 Ràdio estrena temporada. Després de l'informatiu migdia, arribarà de 3 a 5 Tèntol i des d'ara, més prest, Xiu Xiu, amb Vines Mateu i Xavi Oliver, de les 5 a les 7 de l'hora baixa. Amb ells arribaran després de berenar a l'informatiu vespre a les 7 i en acabar farem la transició entre l'avui i demà amb Araceli Bosch, que també més prest, que serà de les 8 a les 10 del vespre. I tot això sense perdre l'atenció en un altre dels dos puntals de la ràdio, com són els esports i també, per descomptat, la música. Tot passaran avui per al dia per contar-nos les novetats d'aquesta temporada. També, entre d'altres, en Rafa Gallego, que també tancarà la jornada amb el seu aviador de vespre.
Idò, tots iran aquí per repassar què mos enfrontem en aquesta nova temporada plena de novetats.
M'encanta aquest concepte. Rafael Gallego, aviador nocturn.
Aviador nocturn.
Troc que és una meravella.
Sí. I després parlant, perquè suposo que tots els nostres oients volen saber ben com se presenta aquesta nova temporada. A banda de que parli la gent d'aquesta nova temporada, segur que parlen d'altres qüestions.
I de tothom parla d'una invitació a noces que s'ha fet viral.
Tengo que impedir esa boda, tengo que impedir que se case ese flamenquito guapo, si no es mío, no es de nadie.
Una invitació de boda ha aconseguit dividir opinions i encendre el debat sobre una pregunta que cada vegada genera més controvèrsia. Quant d'euros han de pagar els convidats per anar a un casament? La història ens arriba des de Croàcia, on una dona que ha per nom Rena va rebre per Instagram una invitació de noces amb una indicació ben explícita. Havia de confirmar l'assistència en temps perquè el preu del cobert era de 170 euros per persona. La convidada no s'ho va prendre precisament bé, vos han de dir, i va respondre amb ironia. Com que feia anys que no veien els novis i l'invitació havia arribat per Instagram, va decidir contestar també per aquesta via i els va dir que no hi podria assistir i els va demanar que li enviassin la seva cadira a casa. I per il·lustrar la broma va adjuntar una fotografia d'un bitllet de 500 euros. La resposta es va fer viral i ha obert un debat sobre si unes noces són una celebració entre familiars i amics o s'ha de convertir directament en un negoci, perquè 170 euros és una quantitat considerable. De fet, segons les dades que recull aquest article en el qual mos hem inspirat del Huffington Post, diu que els preus habituals dels menús de noces a Croàcia són bastant més assequibles. Diuen que van entre 70 i 110 euros a Zagreb, la capital. Encara que a qualque establiment de pinyol vermell podria superar els 130 euros. I aquí és on apareix la polèmica. Molts d'usuaris consideren de mala educació posar per escrit el preu del cobert, perquè interpreten que els nuvis estan demanant als convidats que el manco cobressin el cost de la festa amb el regal. Altres, en canvi, defensen que si aquestes noces tenen aquest preu, organitzar-les d'una feina costa una fortuna i és lògic que els convidats coneguin ja d'entrada les expectatives que han dipositat els novis en aquesta festa. En definitiva, unes noces, dues cadires, perquè eren una reina més un acompanyant, i 170 euros de discussió. No sé què en pensau, estimades companyes. Com enyorava aquest debat de primera hora? Perquè és que a les 9 debatia amb ma mare. I li deia, mama, de què parla tothom? I feia una mica de debat en segons el que feia llet, i ara ja tornam en aquesta rutina habitual.
I de torna-hi també amb aquestes converses, amb aquest debat que tant mos agrada en aquesta hora. Bé, jo soc de dues premisses bàsiques. Jo som d'entrada dos concerts que són molt clars. Qui fa el que pot no està obligat a més, per tant, tu no me pots obligar a pagar 170 euros per cobert. I la segona és, si no te va bé, pegues 4 vots, perquè jo entenc que... Sí, anant molt forts ja avui. Està. Jo entenc que els novis s'organitzen unes noces que els agradi molt, que de pinyol vermell, que costa molt tot, però... no per això han de seguir tampoc les teves regles. Si jo només te puc donar o no he d'anar, o només te puc donar allò que jo consider, o allò que jo puc, perquè per ventura no puc pagar 170 euros, i més si vaig per ventura amb un acompanyant, o si som una família de, no sé, 3-4...
Imagina que tens, que ets home o dona i 3 fills.
Comences
a multiplicar.
Va en segons el compromís que tu tens amb aquella persona. Evidentment, no és el mateix que, jo que sé, un amic de molt a prop, o un familiar també de molt a prop, que... un amic que no ets tan amic, o un conegut, o un familiar que tampoc no t'hi dus tant,
ja,
no ho sé.
Jo en aquest sentit crec que les noces darrerament s'han convertit en una mena de gincana per Instagram, perquè han de posar fotomató, han de posar espardenyes perquè la gent se pugui desentalonar i pugui ballar tranquil·lament, han de posar taula de mojitos.
No, que tot això està molt bé,
han de posar càmera 360 perquè ja me diràs per què punyet estàs a fer una foto. Pujat una plataforma fent voltes amb gent que te'n revoltes, a dir... Les noces han passat a ser una successió de coses que no tenen res a veure amb aquell esperit inicial que era compartir un àpat més o manco senzill amb la gent que estimes per celebrar les teves noces. Mon mare sempre ho conta. Mon pare i mon mare, quan se varen casar, són fills de la postguerra, era l'any 50 i busques...
Xocolata amb encimades.
No, 50 i busques no, devien ser 60 i busques.
Sí, ara, exactament.
No, perquè mon mare és del 40, sí, en tenia 20, era el 60 i busques. Varen fer una xocolata amb encimades humil, i van ser unes noces on s'ho van passar pipa. Per tant,
i la lluna de mel, per ventura, va ser no, a Lluc o a Barcelona.
No en van tenir, crec que van anar d'excursió, i dona gràcies, perquè com va dir mo mare, ella ho tenia gairebé tot pagat quan va anar en aquell piset amb mon pare.
Dues aportacions que tal vegada heu deixat de banda per afegir en aquest debat, que s'ha dit pràcticament tot. Una seria, on han quedat els regals de tota la vida? I si dius i dones resposta, no, ja tinc el regal comprat, on han quedat aquells tessonats, aquella vaixella que tal vegada no les necessitaves.
Vaixella.
Exactament.
Jo crec que han quedat en el rebost de molta de gent perquè mai confies en seu gust de qui tria tessons. Ho dic perquè pot ser, a tu t'agraden els tessons petits i a mi m'agrada un tessó gros per posar-hi gel. Però que això també és una mica contraproduent.
O una llista de noces, no? Una llista de noces. Diu, perquè, clar, tu també pots cometre serró, sí. O no erró, simplement és que tu pots tenir un gust diferent dels novis, totalment, i per ventura els novis trien allò que els agrada i que els fa falta,
però
tu col·labores.
Les llistes de noces també varen passar-se una mica fake, perquè en molt de centres comercials el que feien era feien una llista de noces en 50.000 productes i després utilitzaven aquest doblers per comprar-te un viatge en aquell mateix centre comercial, per exemple.
Home, també hi havia tendes de decoració.
Que s'ha perdut una mica el costum, bàsicament perquè qui més qui manca, ja té la casa moblada. No és com ara, tornant a mo mare. Quan mon pare i mo mare s'havien casat, no tenien de res. A ses noces els hi degueren regalar coses que posaven a la casa. En canvi, ara, qui més qui manca, en aquest món turbocapitalista que habitam, ja ho té tot.
De totes
ara,
maneres,
170 euros, jo crec que és un excés. Per
molt
un menú.
Materialistes, aquest novís, per especificar-ho, però també la convidada molt rabiosa. No fa falta posar-se foto, enviar-se que dirà, no? Mira, o lo tomas o lo dejas, com se diu en castellà, sincerament.
És que, llavors, jo no sé què fas aquí presentat, i no t'han fet alta comissionada de la ONU per poder arreglar tots els conflictes bèl·lits que ara mateix hi ha en marxa al món.
Home, et diré una cosa.
Sí que... Els novis, però la convidada rabiosa. Mai,
Marta, molt rabiosa.
Ella mai prenem part per ningú, a Marta Guerau.
La Marta sempre tan elegant. Jo sé que te diria que és vera que tenim altres maneres de comunicar-nos, és vera que ja no mos enviam targetes, invitacions de noces per correu convencional. Tot això t'ho com, però una convidada per WhatsApp tampoc s'ha de fer.
És molt freda.
Jo n'he tinguda una, d'un familiar, a més. Una convidada per WhatsApp... Com
els sobrets de tota la
normalment
vida.
Normalment per WhatsApp o al banc o ses darreres noces on jo he anat, per WhatsApp te fan un save the date.
Un save the
date. Que tu te reservis aquell dia i te diuen aquest dia mos casam, ja passaré d'urtes invitació. I després qui més qui manco fa una tirada de 100-150 invitacions, passeja, te la du i te diu me fa ganes que venguis, etc.
Invitacions, no habitacions.
Conclusió, idò, que tornin...
He dit invitacions. Ai, idò, també s'ha
també.
Te deuen donar invitacions dins una habitació, m'imagino, on és carrer.
Conclusió, que torni la vaixella, que tornin els sobres de tota la vida i el manco el contacte més personal.
I que torni la iogurtera, que s'ha passat molt de moda. Que ningú digui...
La ningú l'emprava mai.
Però quedava guapo una cuina. Tu anaves a una cuina i hi havia una iogurtera, tu sabies que allà hi havia una mica de possibles.
Havia hagut unes noces, exacte. I tant que sí. Parlarem d'això i de moltíssimes coses més en la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Yolanda Ruiz a la producció, Alejandro Rubio, Victoria Cerdà, Àlex Portesa i Yolanda Ruiz. Ja ho he dit, Yolanda Ruiz, sí, torna a dir dos pics. I amb tot aquest equip...
Val per dos.
Exacte, sí, això també és vera, val per dos.
Només una pregunta, no, Yolanda, és avui aquí?
Crec que ha quedat clar que sí, però si vols ho puc dir una tercera vegada. Començam la setmana. Yo lo quiero, corre amiga, corre, o no llegaré. Tengo que impedir esa boda.
El dia, amb Marta Guerau.
Comença la nostra tertúlia. Com sempre en aquestes hores fem un repàs a l'actualitat. Se nota que ha començat, no setembre, queda un dia, però se nota que ha tornat tot, en certa manera, a la normalitat. Aquí els estudis de Palma m'acompanyen els periodistes. Elena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
José Luis Miró, bon dia.
Què tal, buenos días.
I ens escolta el missatge Joan Carles Rodríguez Tur, des d'Eivissa. Bon dia, Joan Carles.
Què tal, bon dia, salut.
Avui parlarem d'habitatge, com sols habitual en aquesta tertúlia, de moltíssimes coses més, però hi ha algunes puntualitzacions que tenen a veure amb l'habitatge que crec que són interessants. La primera, no deixa de ser curiosa, tantes vegades hem parlat del lloguer vacacional, i doncs ara sembla que se nota una lleugera davallada. El nombre d'habitatges turístics anunciats a plataformes digitals ha caigut un 12,6 a Balears en el darrer any, fins a situar-se als 21.304 el maig de 2006. Estem parlant aproximadament d'uns 3.000 manco. A què es deu? Que seria la gran pregunta. Home, hi ha una tasca molt important també de vigilar tots els habitatges que incompleixen la llei. Així que, com que Eivissa ha estat una de les illes que ha fet una gran tasca al respecte, comença per tu, Joan Carles, respecte a aquesta davallada de l'habitatge de lloguer. Què en penses? Quina valoració o quina lectura li podrien donar?
És una bona notícia i és la constatació de que les polítiques contra l'intrusisme en el cas de l'habitatge funcionen. A Eivissa s'està treballant molt fort en aquest sentit. S'ha eliminat, de fet, un 80% dels anuncis que hi havia de lloguers turístics i il·legals, i clar, com que intenten les plataformes posar-ne, bueno, les plataformes, els pirates, posar-ne de nous, també s'està controlant això. I penso que també hi ha una mesura dissuasòria bastant, que està sent bastant efectiva, que són les sancions. Com sabeu, les sancions, la llei que va modificant a Marga Provenç, guarden a Marga Provenç, però van sancions que van de 50.000 fins a 500.000 euros, i les sancions que s'estan posant, la majoria són de 275.000 euros, que són el punt mig. Jo crec que això està sent una mesura bastant dissuasòria. La reducció d'aquestes més de 3.000 habitatges turístiques és una bona notícia si van destinades en el lloguer residencial. Tant de bo que tots aquests pisos vagin en el mercat residencial i vagin per joves i per famílies de ciutadans d'aquestes illes que puguen accedir en aquests habitatges. Lògicament, això se panacea en el problema de l'habitatge? Lògicament no, però sí que és una mesura que va en sa bona direcció, i on penso que encara hi ha assignatures pendents a Mallorca, on s'ha d'emfatitzar aquesta lluita contra l'intrusisme i s'han d'aconseguir recuperar aquests habitatges per ciutadans d'aquestes illes.
Companys, quina lectura en feis d'aquesta davallada, ara que en Joan Carles explicava, no?, que s'han fet bé els deures. Recordem que Eivissa, a més, ha interposat algunes sancions que han estat històriques per la gran quantitat de les multes.
Sí, hay más vigilancia, hay sanciones no solo a propietarios, sino que también se han tomado medidas contra las propias plataformas que anuncian estos pisos, ¿no? Y es un primer paso. Yo creo que caiga el turismo, que caigan las cifras del alquiler turístico vacacional, es una buena noticia para todos con la crisis de la vivienda que tenemos.
José Luis, lectura respecte a aquesta davallada en el número d'habitatges destinats al lloguer vacacional.
A ver, yo creo, por no repetir un poco los mismos argumentos, Juan Carlos ha dado un poco, yo creo, que la clave, ¿no? Si realmente, porque bueno, es una buena noticia en tanto parece ser que era una oferta que era ilegal, ¿no? Entonces, allí ha tenido el efecto disuasorio las multas, la vigilancia sobre las plataformas, las propias plataformas habrán decidido no meterse en determinados líos, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Pero la clave está en si realmente, porque a nosotros, ¿por qué no nos gusta? No digo a mí, pero digo en general, porque dentro del discurso está que no nos gusta el alquiler vacacional, ¿no? Es decir, pues que lo que se alquila a los turistas no se alquila a los residentes, ¿no? Bueno, pues ahí está la clave. Habrá que ver si esa caída, si fuera posible comparar estas cifras, ver si esa caída realmente repercute en un mayor alquiler residencial. Si eso no es así, a lo mejor nos permite detectar dónde está la anomalía, que no estaría específicamente en el alquiler vacacional, sino en otras cuestiones, como podría ser la seguridad jurídica del alquiler a los residentes.
¿Creus que els residents necessiten més seguretat jurídica?
No, el propietario, el residente, ¿no? El propietario.
El propietario del pis destinat al lloguer.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es que yo estoy convencido de que esa es la principal causa de que haya pisos que no se alquilan, o que haya gente que decida siempre que sea posible, porque necesitas reunir una serie de condiciones, el piso o la vivienda, para ser alquilada en alquiler vacacional. No puedes alquilar un piso, por ejemplo, en una multipropiedad, ¿no? Solo son viviendas que están, en fin, ahora no sé la palabra.
Aisladas, pero no es verdad. Esto no es así en todos los municipios,
bueno,
solo
pero,
lo es
no,
en
pero
algunos.
Eso no tiene, bueno, pero tampoco tiene que ver con lo que yo quería decir. Yo lo que creo es que desde mi punto de vista, los alquileres, hay muchos pisos vacíos en alquiler porque no hay seguridad jurídica para los propietarios.
Elena.
Para mí es clave que desciendan las cifras del alquiler turístico vacacional, porque siempre he defendido que una vivienda se tiene que destinar a vivienda, porque igual que tener un comedor o una cocina en tu casa no te convierte en un restaurante, tener camas en tu casa no te convierte en un hotel, ¿no? Creo que es un error de partida. Y dicho esto, aplaudo que bajen las cifras, pero aplaudiría todavía más si se diera marcha atrás en la decisión de volver a sacar al mercado las plazas que se dan de baja, ¿no? Porque cuando esto respecto a las plazas legales, ¿vale? Porque aquí estamos presuponiendo que este descenso de plazas se debe a oferta ilegal. Uh-huh. Puede que sea oferta legal, ¿no? Oferta legal tenemos 134.282, lo he buscado antes, plazas de turismo de alquiler turístico vacacional. Y la legislatura pasada se acordó que cuando se daban de baja plazas turísticas, estas no volverían al saco porque se daba por hecho que el mercado estaba saturado. Y esto ha cambiado este año. Pues a este año, esta legislatura, perdón. Y por lo tanto, el hecho de que desaparezcan plazas de turismo vacacional legales no implica que desaparezcan definitivamente, porque esas plazas vuelven a venderse para que otros propietarios puedan alquilar sus casas.
Sí que va a ser una convocatoria concreta y que no està durant tot el temps vigent.
Sí, però és una convocatòria concreta que anul·lava un acuerdo anterior que era el de que estas plazas no volvieran al mercado, ¿no? Entonces a mí las convocatòries concretes són concretes hasta que dejan de serlo, ¿no? Porque el otro también era concreto.
Això el que passa és que planteja molts de problemes administratius, perquè una persona que té un títol habilitant, que és una llicència, si tu li retires, pot ser objecte d'indemnització, i això planteja molts de problemes també.
Però no hablamos de retirársela,
no tenim...
Hablamos,
un moment. Però, en este que caso... no tenim un problema en sa oferta legal. De fet, a dia d'avui a Balears tenim, o concretament a Eivissa més, tenim menys places turístiques legals avui que en els anys 90. Per tant, pens que aquí no estàs problema. Pens que no solucionem res retirant ses places que ja són legals, que compleixen amb uns requisits, que compleixen amb uns estàndards de qualitat, que paguen impostos. Aquí no veig perill, no veig per què hem d'eliminar ses places legals que queden buides, perquè no hem d'oblidar que el turisme, no, vull dir, estar en contra del lloguer turístic il·legal no ha d'implicar estar en contra del turisme, que és de lo que es viu en aquestes illes, no? Per tant, no em pareix malament que aquestes places reglades, legals, segueixin en el mercat sense augmentar, que és el que ha decidit aquest govern, no? Per primera volta en sa història, perquè recordem que tots els altres governs anteriors, inclosos d'en Armengol, el que havien fet era crear milers de noves places turístiques. El que ha fet aquest govern és contenir, frenar, i que no hi hagi ni una sola plaça turística legal més, i de fet, el que ha fet també és perseguir com mai s'havia fet ses que són il·legals. Per tant, tenim un problema de places legals? Jo penso que no, i penso que no s'han de reduir. Però sí que està bé que es persegueixi aquelles que no ho són, que fan competència deslleial, que no paguen impostos i que el que fan és agreujar la crisi de vivenda que tenim a ses illes. En qualsevol cas, això ha d'anar acompanyat de moltes altres mesures, com pens que sí que està intentant el govern, però no hem d'oblidar que està en un territori molt complicat, on també actuar amb un mercat a curt termini és molt difícil i on també hi ha qüestions que no depenen de les Illes Balears, i aquí vaig a el que posava damunt la taula, pens que molt acertadament en José Luis Miró, que és el tema de la seguretat jurídica. Balears no té competències per legislar en matèria de desnonaments, en matèria de llei d'enjuiciamiento civil, lògicament no té aquestes competències. I el que tenim és un sistema normatiu extremadament proteccionista amb arrendataris, amb morosos i amb ocupes, que el que provoca és un temor justificat per part de propietaris que molts d'ells decideixen no llogar les seves vivendes. De fet, hi havia una dada que era molt impactant, i és que una de cada tres vivendes a Balears podria estar buida. I jo, coincidint amb en José Luis, penso que una de les raons de que una de cada tres vivendes a Balears estiguen buides és precisament passar por que tenen els propietaris a posar-la en el mercat, sabent que quizà no la recuperen, sabent que quizà se'ls hi posa un morós i hi haurà un govern que seguirà prorrogant llançaments any rere any, els hi farà un decret perquè puguin ampliar de manera indefinida els seus contractes de lloguer, o tenint un morós i que el que passi, per això ja ho veig cada setmana tres i quatre voltes en nous casos en el meu despatx, que tu li hagis de pagar l'aigua, la llum, la tassa de bessures, Sibi, la comunitat, mentre ell no et paga, i per descomptat, quan recuperis aquesta vivenda, si és que la recuperes, ningú et tornarà sous, ni que et deuen ni que t'ho has pagat. Això és la realitat del mercat de lloguer residencial que hi ha a Espanya, no només en aquestes illes, però que té una especial incidència a la nostra comunitat.
Són les 9:29. Després reprenem el tema de l'habitatge, perquè parlarem de les ajudes als joves, parlarem amb el director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern, però abans vull fer una ronda de titulars, perquè ja hem entrat en moda eleccions, ja tot està tornant a la normalitat, fixeu-vos, avui dilluns, dia 31, ja tot d'un els nins tornaran a escola, els polítics, evidentment, també escalfen motors, i sobretot de cara a la nova campanya electoral. I vos vull demanar si hauríem de fer més autocrítica, no? Si no, davant d'una situació, d'un context de amb tanta crispació, amb tant d'atacs cap a l'oposició o contrària, menys si hauríem de fer més modo autocrítica. Parlem de la reflexió del diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ja varen fer una al·lusió la setmana passada, en un espai digital de converses polítiques, va criticar ell mateix la gestió de Més en àrees clau com turisme, medi ambient, territori, tant en el govern, perquè considerava que haurien d'haver-se quedat fora, com en el Consell, que durant 4 anys va estar presidint decidit per Miquel Ensenyat de Més i que en aquesta època es va autoritzar, per exemple, feia referència a l'autopista de Campos. Van ser una de les declaracions que mos han duit a la reflexió sobre si els polítics haurien de fer més autocrítica, Helena, que si seria una estratègia millor de cara a eleccions que no tant d'atac, cap al contrari. Vull fer una ronda de debat al respecte i vos demano un poc també per la campanya electoral i com la veis.
Jo crec que seria una gran estratègia personal de cada uno, con independència de qual sea tu
ofici,
¿no? Hacer autocrítica. Y creo que es algo que hemos perdido con el paso de los años y que creo que vale la pena reflexionar, ¿no? Vivimos en un momento en el que al final se gobierna a golpe de tuit, ¿no? Porque, o sea, no sé, yo es que no sé ya cómo contemplar la situación como ciudadana. Puedo analizarla desde el punto de vista periodístico, pero me parece triste que más allá de asumir responsabilidades, de incitar a la reflexión, a hablar, a debatir, se esté hablando de enfrentamientos, se estén polarizando las cosas cada vez más, se estén haciendo discursos extremos, ¿no? Y creo que eso está en la política y en el resto de la sociedad, porque las personas que conformamos la sociedad, al final, los políticos salen de la misma bolsa, ¿no? No son un ente extraterrestre, son humanos como nosotros.
Posem l'exemple de Ferran Rosa. Qui te ve al cap que faci autocrítica, José Luis?
A ver, yo es que de esta autocrítica de Més, Yo lo primero que creo que hay que decir de Més es que es un partido que suele estar sobrerepresentado en los medios, porque y muchas veces hablamos de sus debates internos como si realmente fueran los debates de la sociedad, cuando son los debates de Més.
No parlem del cas en concret. Jo aprofito el cas en concret per demanar-vos sobre la importància de l'autocrítica.
La autocrítica sempre és bona, però el cas en concret, a partir de la premissa de la que estamos, que és alguien haciendo una crítica interna de lo que debería haber hecho su propio partido, eso no es hacer una crítica, no es hacer una autocrítica desde el punto de vista de la sociedad, es hacer la crítica desde el punto de vista de tu partido y con tus intereses partidistas. Es decir, Més dice, es que en tiempos de Ensenyat se hizo la autopista de Campos. Claro, es que no es una crítica social, porque a mí la autopista de Campos me parece una maravilla. Me parece fantástica y me encanta poder ir a Campos por una autopista.
Sí, pero habrá otra parte de la sociedad, bueno, a la que no le interese.
Bueno, pero ¿me entiendes? Eso no es una autocrítica que afecte a todo el mundo. Eso, quiero explicar que eso es una autocrítica que concierne estrictamente a Més. Y a veces los debates de Més parece que son como unos debates en un espectro moral casi, ¿no? De porque, claro, es que Més, ellos, sus debates son como muy puros. Y yo me niego a coger esa premisa de entrada. Es decir, la autocrítica, por supuesto que es buena, hay que hacerla. La autocrítica hay que hacerla en la política, hay que hacerla en las relaciones personales, en las relaciones sociales, y además hay que hacerla al final del día, cada día. Eso se llama propósito de enmienda, ¿sabes? Examen de conciencia. Esto, en fin, nos lo enseñaron.
Anar a dormir, ¿veritat?
Claro.
Aquest repàs de les...
Tu has de... Cuando
antes... Poca broma, pero es molt útil. Sí,
uno
sí.
Tiene que intentar ser mejor persona cada día. Otra cosa es que los políticos están ya, es decir, la política está tan empozoñada que ya parece que alguien haga un poquito de autocrítica y hay que elevarlo al altar. Y lo que tiene que hacer esa persona, como hacemos todos, es autocrítica diaria, para intentar ser mejor persona, sobre todo de cara a la convivencia, que es lo más importante.
Joan Carles, pots recollir testimonis dels teus companys, que són molt interessants els dos.
Ho són realment. Començar en setembre i comença el darrer curs polític abans de les eleccions, i jo crec que s'autocrítica en precampanya és una entelèquia. Lògicament no n'hi haurà d'autocrítica per part de cap partit, i sí que és veritat que és algú que es casseja, perquè la política global, no?, s'ha tornat amb una arma arrojadiza constant, el que deien Elena també, política colp de tuit, i pensar en missatges molt curts, amb molt poc trasfons intel·lectual o ideològic, i molt efectius de cara a un espectre concret de votant. Això és quasi enginyeria social destinada a fer política. I jo, parlant de l'autocrítica, trobo a faltar una cosa que, a més, sempre sent comentar dins Esquerra Balears, i que no ha passat, i és que na Francina Armengol va perdre ses eleccions fa 4 anys, i encara hi ha molta gent d'esquerres que exigeix un debat intern a s'esquerra, en el Partit Socialista, per analitzar ses causes de lo que va provocar aquella derrota, perquè apareix que no s'han reconduït, que aquest debat no ha passat, que és com si aquí no hagués passat res, na Francina segueix liderant, posarà a Rosario Sánchez per sacrificar-la amb un batacazo electoral que segurament no haurà tingut precedents mai a Balears, però no s'ha produït un replantejament de la línia estratègica de l'esquerra, no només del Partit Socialista, sinó més a l'esquerra, perquè Podemos, per exemple, desapareix del mapa parlamentari completament, i la seva influència desapareix completament. Sumar aquí no tindrà cap tipus d'efecte. Veurem com encaixa Coalició per Mallorca, si heretarà els vots del PI, però vaja, vulguent ser el PI tota la vida ha estat un partit de centre-dreta, vulguent ara posar-se la bandera de s'esquerra amb alguns elements més identitaris, veurem quin encaix electoral té això. Jo penso que caminem cap a una polarització on s'autocrítica no hi té cabuda, i on veurem una precampanya, una campanya molt dura, molt forta i amb atacs en els que estem acostumats.
Ens esperen mesos intensos, d'això estem tots segurs, sobretot també els periodistes, no?, que seguim l'evolució de l'actualitat i sobretot del curs polític. Són les 9:36 a la ràdio, escoltam el bisturí de Javier Alarcón, uns anuncis a la tele i parlant tot d'una amb el director general d'Habitatge i Arquitectura. Aquí, al dia.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día ya no es el calor ni el frío, es el frescor. Lo que se viene llamando la fresca si te asomas a los diarios de esta comunidad. El titular del fin de semana lo deja claro. Una cadena a la fresca toma las calles de Palma contra la saturación turística. No llegaron ni a 1000 almas. 6 araos de la izquierda contados por encima en los últimos meses. Frescos y desesperados por gobernar, podría ser el titular. Resulta que el calor asfixiante de Ceuta por echar a los que nos cuestan dinero es frescor aquí en Baleares para alargar a los que se dejan la pasta. Que la misma izquierda que allí ve derechos humanos en la invasión violenta, ven aquí el humano derecho que evite la saturación que, curiosamente, paga la silla en la que te sientas. O sea, el cáliz del máximo vital al que renuncias desde aquí es el ingreso mínimo vital con el que se paga aquella juerga de ONGs. No te sobran los casi 50.000 que han llegado a Baleares en los últimos 3 años, entre pateros y regularizados. No expulsaste, ni piaste, ni te sentaste a refrescarte en 8 años, cuando los alentadores de esta sedentación, cuando la izquierda metió 4 millones de turistas, casi un 29% más de lo que recibieron en 2015, y ahora te sientas a suspirar que esto sea Ceuta. Querer todo lo bueno de estar sentados sin nada de lo malo. A turismo sin turistas y ciclismo sin ciclistas le ha salido la competencia de nación sin nacionales. La sopa fría de fomentar lo que resta y desdeñar lo que suma. Y ya mañana, siempre fríos. Más.
La estrella roja se esfumó jugando al ajedrez. Me cambió por un cantante de hip hop. Entre vodka y clamoxil, amanecí en mi cama hoy. Año bisiesto y con lo puesto nada más. Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría como un esquimal.
9:39 minuts, continuem al dia amb temps de tertúlia amb José Luis Miró, Elena Ballestero i Joan Carles Rodríguez Tur i parlam d'habitatge. En aquest cas, focalitzam la nostra atenció cap als joves. La nova convocatòria del bo de lloguer jove del govern pretén facilitar l'accés a un habitatge o una habitació de lloguer als menors de 35 anys. Recordam que aquestes convocatòries s'obrin a partir de demà, a partir de dia 1 de setembre, i és una ajuda finançada amb el fons del Pla Estatal d'Habitatge. Cobreix fins a 250 euros mensuals durant 2 anys. Entre els requisits, ja sabeu, similars als de la convocatòria anterior, topall de lloguer de 900 euros perdoneu, per un habitatge i de 450 euros per una habitació. De fet, dels 4,8 milions pressupostats l'any passat, només se'n van concedir prop d'un milió, és a dir, que un quasi 80% va quedar sense adjudicar. Volem saber quins són exactament els requisits, tota la informació, sobretot per a aquells joves que ens estiguin escoltant ara, i per aquesta raó incorporant en aquest temps de tertúlia el director general d'Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reinés, que ja ens escolta. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i a totes.
Ara coneixíem els requisits, així que, si li sembla, la primera pregunta que li plantejo és com podran aconseguir cobrir tota la convocatòria? Recordant que l'any passat no es va arribar a cobrir sencera, va quedar una gran part lliure. Quins són els incentius o les novetats per intentar abordar la convocatòria sencera?
Bé, el que hem d'indicar en primer lloc és que es tracta d'una convocatòria que neix d'un Real Decret de l'any 2022. I aquest Real Decret de l'any 2022, un Real Decret estatal, té una sèrie de condicionants que són els que diguem, formen part, són la base tant de la convocatòria que es va fer de l'any 2022-2023 com 2024 i 2025, i ara aquesta també parteix de les mateixes condicions, i per tant la convocatòria 2026 i 2027 també té les mateixes condicions que hi havia en el Real Decret de 2022. I aquests són els de, bueno, els que comentaves tu anteriorment, com bé has dit, de tenir un límit de lloguer, de renda mensual de 900 euros en el cas d'habitatge, i d'habitatge complet, i 450 euros en el cas d'habitacions. Això és el que va limitar molt com el que seria l'atorgament de les ajudes a la convocatòria anterior. I com parteix del mateix Real Decret, no podem superar aquest límit a dia d'avui. Però què passarà en la propera convocatòria, tant d'ajudes en el lloguer com d'aquestes ajudes a joves, és que esperem que ja operi el nou conveni que signarem en breu, esperem que a final d'any o principi, com a molt tard, a principi de 2027, en què ja hem sol·licitat en el Ministeri que aquest límit, límit de 900 euros per habitatge i 450 euros per habitació, quedin en 1.200 euros per habitatge i 600 euros per habitació. Això permetria que molt de joves que en aquest moment, degut a la pujada dels lloguers, no han pogut acollir-se en aquestes ajudes, si ho puguin fer.
Ara entrem en els detalls d'aquest nou conveni, si li sembla, perquè és molt interessant. Clar, perquè vostè explicava que això parteix d'un reial decret. Aquí parlam de termes burocràtics, no? Amb unes condicions estrictes, fermes, i clar,
molt estrictes.
Poc adaptades, en realitat, al que vivim ara, no? Perquè de 2022-2023 fins ara, la situació ha canviat moltíssim. Si s'aconsegueix que entri en vigor aquest nou conveni, aquí ja partiríem d'unes altres xifres més adequades, tot i que la nostra comunitat es verà malauradament encatxada a la llista de comunitats més cares de tot l'Estat, però ja partiríem d'unes altres quantitats que serien aquests 1.200 euros.
1.200, per... sí, efectivament.
Ha dit que aviat podria entrar en vigor, però imagino que encara no tenen una data específica.
No, el que tenim és una petició formal en el Ministeri, per la qual en principi ha tingut bona acollida per part de les reunions que han tingut amb ells, que han mantingut amb ells, i ara el que se tracta és que aquest conveni pugui recollir aquesta petició, entre d'altres, i s'ha de tramitar tot el procés administratiu que requereix l'assignatura d'un conveni, i en aquest moment és el tràmit en el que estem.
I aquest nou conveni, senyor Reinés, anul·laria aquesta convocatòria anterior o conviurien en el temps?
No, en cap cas. No, perquè el nou conveni que s'assigna forma part del conveni del Pla Estatal 26-30. Per tant, són totes les convocatòries que diguen que penjaran d'aquest nou pla estatal, el pla estatal 2630, que a partir ja les convocatòries que se publiquin a partir del 2027, fins l'any 2030, i que s'aniran pagant, pues, lògicament, fins el 2031, les darreres convocatòries que se puguin publicar. Per tant, el que en aquest moment regeix és encara el Real Decret de 2022 i, per tant, estem sotmesos en aquelles condicions. Però ja t'he dit que les properes convocatòries sí ja seran amb les noves condicions que han sol·licitat en el Ministeri.
Hi ha una darrera qüestió per tots aquells joves, i no tan joves, perquè parlant de manco de 35 anys, que se puguin afegir en aquesta convocatòria que entrarà en vigor o que estarà vigent a partir de demà. Si vol i si és tan amable, les pot recordar?
Sí, clar que sí. És a dir, a partir de demà ja poden sol·licitar aquesta ajuda del bo lloguer jove per tots aquests joves que tinguin un pis o una habitació amb un contracte d'arrendament de l'any 2026 i també els futurs lloguers de l'any 2027. Per tant, entren els lloguers des de l'1 de gener de 2026 fins al 31 de desembre de 2027. Són joves que han de tenir fins a 35 anys inclosos, per tant, 35 anys també, nacionalitat espanyola o residència irregular a Espanya, contracte de lloguer en vigor d'aquests dos anys, tant 2026 com 2027, o bé, o un d'ells, no té per què ser específicament els dos anys. Basta que sigui un període de compresos dins aquests dos anys, de 2026 i 2027, Ja han comentat la condició de preu màxim que ha de tenir aquest lloguer, 900 euros per habitatge o 450 euros per habitació, i també altres condicions suplementaris, que aquests joves han de tenir uns ingressos màxims no superiors a 3 vegades l'IPREM, això ve a ser uns 25.000 euros anuals, i han d'estar al corrent del pagament de les rendes del contracte i disposar d'una font d'ingressos regular. Això són bàsicament les condicions que han de complir aquests joves que sol·licitin l'ajuda. L'ajuda són 250 euros mensuals, per tant, si el jove que tingui un contracte de lloguer des de l'1 de gener del 26 i pugui justificar tots els rebuts fins l'1 del 31 de desembre del 2027, està enxerrant un total de 6.000 euros d'ajuda que se li podria otorgar. 250 euros mensuals durant 24 mesos, total 6.000 euros.
A partir de demà, dia 1 de setembre?
Sí, fins dia 30 de setembre.
És a dir, el termini del que disposen.
Efectivament, de l'1 de setembre al 30 de setembre per sol·licitar l'ajuda, que després aquesta sol·licitud s'anirà tramitant i lògicament s'aniran demanant els rebuts que se vagin pagant conforme a partir d'aquests mesos.
José Francisco Reynés és director general d'Habitatge i Arquitectura. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Molt breument, una ronda de titulars abans de publicitat del que acaba d'explicar el director general d'Habitatge, com és per tu, José Luis.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los 900 se han quedado obsoletos, en que cuando lleguen los 1.200, pues ringo rango, y en que entre pasa todo esto hay todo un procedimiento burocrático que demuestra que cuando nos pasamos muchas veces hablando de leyes, de medidas que se van a tomar, pero la efectividad de esas medidas es cero porque van siempre como 10 pasos por detrás del mercado, de la sociedad y de la realidad de los hechos.
Una recerca molt ràpida de 900 euros en un dels principals mercats i portals immobiliaris, ara mateix només n'hi ha 4, però si pujam a 1.200 al manco hi ha més d'una vintena, entre 25, 26, fent un recompte, un estudi de camp, ara mateix en un dels principals portals immobiliaris. Joan Carles.
Jo coincideix amb en José Luis. Penso que la idea és molt bona, però està bastant mal executada perquè la seva efectivitat ara mateix jo penso que serà pràcticament nul·la. Veig molt més efectives les mesures fiscals que s'han posat damunt la taula en la bonificació dels imposts de transmissions patrimonials d'habitatges a persones que siguin menors de 31 anys, menors de 36, tipus reduïts, no?, d'aquest ITP, que són des 0 o des 4%. Veig molt més interessant aquesta mesura que no aquests bonos de lloguer de 250 euros per pisos de 900 euros, que ja veig que n'hi ha pocs o cap, de 1.200 que n'hi haurà pocs o cap. Aleshores, una idea molt polida, una idea molt fàcil de comunicar, una idea molt fàcil de redactar-li una nota de premsa, però amb una efectivitat molt qüestionable.
Elena.
Yo soy más partidaria de ayudar a pagar a los inquilinos, ¿no?, que ayudar a los propietarios. Pero es cierto que estas ayudas en concreto a las que se refería Joan Carles, supongo que son las que implican un compromiso de no subida del alquiler, ¿no? Quizás, bueno, yo lo he dicho aquí muchas veces, creo que la cuestión se solucionaría topando los precios a un nivel de mercado normal, ¿no? Para que no exista la especulación, que haya un precio justo, que el propietario pueda tener unos beneficios como se han tenido de toda la vida en el mercado inmobiliario, pero unos beneficios que no sean especulativos. Dicho esto, si el año pasado ya quedó prácticamente desierta esta convocatoria, este año con la subida de los precios del alquiler que se produjo con la caducidad de los contratos firmados en 2020, que ya sabéis que tenían una vigencia de 5 años, o sea, la cantidad de personas que van a poder acceder a estos va a ser mínima. Por poner un ejemplo, yo vivo en Inca, y en Inca una habitación cuesta 700 euros al mes. Inca, Sa Pobla, mismo precio, o sea, y tengo la suerte de vivir en Inca, que si viviera en Palma, pues imaginaros, los que vivís por aquí sabéis bien cómo está.
9:49, si me permeteu una pausa més per publicitat, reparant amb aquesta tertúlia tot d'una.
IB3 Ràdio és cultura.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 52 minuts. Cada dia en temps de tertúlia fem un seguiment de tot el que ocorre a Ceuta perquè repercuteix a tot el país, perquè estem davant d'una crisi migratòria i humanitària sense precedents, i crec que és important de destacar, sobretot posar l'atenció a totes les persones que estan malvivint, no?, a la platja des de fa més d'un mes. Parlem avui d'ajudes. L'executiu central injectarà 165 milions d'euros a Ceuta per evitar el col·lapse financer després d'aquesta crisi, un pla d'emergència que s'aprova demà dimarts en Consell de Ministres i que preveu ajudes directes a pimes, a turisme, a reforços també en sanitat, en educació, un pla que, com dèiem, s'aprova demà en Consell de Ministres i que dona suport a empreses i també a treballadors afectats. Comença ara per tu, Joan Carles, si t'assembla. Com se podrà distribuir, o si es distribueix de la manera correcta, penses, aquesta injecció econòmica d'emergència?
I allà on ha d'arribar, no? Tant de bo que arribi a ses empreses, a ses famílies, però jo el que em preocupa és aquesta invasió que hi ha que dir-li el que és, amb connivència total de Marroc, tot i que avui m'ha sorprès molt que el president del govern, lògicament, atribueix la culpa a Israel i a Rússia. Li falta Franco
i
en Trump.
Elon Musk.
I Elon Musk, segurament això, però hem d'esperar uns dies més, a que arribi això, perquè culmini el seu ridícul i culmini el desastre que ha passat a Ceuta i que provocarà mobilitzacions massives el pròxim 2 de setembre, el pròxim dimecres, molt justificades. El president de Ceuta va avisar, el CNI ha demostrat que no tenia sa capacitat ni sa informació. Tenim a dos ministres que es contradiuen, sa ministra de Defensa, en Margarita Robles, i el ministre de l'Interior, Marlaska, es contradiuen sobre si tenien sa informació o no. Un diu que sí, l'altre que no. En qualsevol cas, qui menteges es govern, que això està claríssim. En Sánchez no s'ha atrevit a convocar un Consell de Ministres allí, a Ceuta, en presència del rei, que és el que hauria de fer. No s'ha atrevit a mobilitzar l'exèrcit per demostrar que això es tracta d'un conflicte que ell mateix l'ha definit, com un conflicte territorial de sobirania, i és el que és, i per tant, si això és així, el que no pot ser és que tu estigues amb una actitud completament passiva davant el govern de Marroc, el qual mos du a una pregunta. Què li deu en Pedro Sánchez a Marroc? O de què té por? Què sabrem d'aquí uns anys? Què va passar amb Pegasus, amb aquesta investigació de serveis d'intel·ligència marroquís que varen accedir a les dades dels telèfons mòbils del president del govern i de diversos ministres? De què té por? A què li devem? Per què no els culpa de res? Per què els fa part de la solució? Per què no expulsa a tots els immigrants que segueixen allí i que, per cert, hi han provocat 17 agressions sexuals? 17 agressions sexuals en menys d'un mes. On són les feministes? On són les manifestacions? Per el pico d'en Luis Rubiales incendiem els carrers i per 17 agressions sexuals no feim res. Perquè tenir tancades a totes les famílies a Ceuta, atemorides per aquesta invasió d'immigrants irregulars, mos quedam asseguts. No, perquè això mos podia afectar electoralment. Si ja estàu morts electoralment.
Esto no es una invasión, es una crisis humanitaria y migratoria. Y uno de los...
Es una invasión en totes les lletres.
Uno de los múltiples errores que está cometiendo este gobierno es haber comprado el discurso de la invasión a la derecha y a la ultraderecha. Ese es uno de los grandes errores. Y el resultado de eso, de ese odio que se siembra desde todas las partes, lo estamos viendo en las calles. A mí se me cae la cara de vergüenza. O sea, si me tengo que sentir orgullosa de ser española, estos días siento vergüenza. Siento vergüenza de ver a gente linchando a otra gente. El ejército está allí. Para empezar, el ejército está allí. Ha llegado tarde, pero está allí. O sea, no faltemos a la verdad. Y ahora, ¿se solucionará con dinero? No se solucionará solo con dinero. Es evidente que hace falta dotar de recursos para asistir a todas las personas que lo necesitan, pero no es suficiente con eso. ¿Y por qué no los expulsan? Pues porque legalmente no se pueden expulsar, porque la gente tiene derecho a pedir un asilo político, y ese asilo político se tiene que estudiar caso por caso. Y los menores, no se puede... Bueno,
es un socio fiable, hay que dar asilo político a un país del que llamas que es un socio fiable y con el que tenemos acuerdos comerciales.
A ver, para empezar...
Si piden asilo político, ¿por qué piden asilo?
Para empezar, es una dictadura. Para seguir, no todos los que han entrado por Marruecos son de Marruecos, también han venido de otros países.
Pero si es una dictadura, si Marruecos es una dictadura, ¿por qué le llama el gobierno socio fiable y dice, bueno, llama, en vez de llamar a consultas al embajador de Marruecos después de esto, por no proteger su frontera?
¿Por qué lo hace? Porque lo hace mal.
Yo creo que esto, obviamente, es decir, ya no sé, lo del eufemismo este de la crisis migratoria, ya cada uno pone el acento donde lo quiere poner. Tú lo queréis poner en los inmigrantes, en los que vienen, bien. Yo lo quiero poner en los ceutíes. Aquí hay un peligro que es el siguiente. Si la solución no se revierte, lo que va a ocurrir es que los ceutíes se van a ir. Los ceutíes españoles. Y Marruecos habrá conseguido, mediante esta maniobra que es idéntica a la marcha verde, es decir, hay un precedente histórico, habrá conseguido la soberanía de Ceuta y luego irá a por Melilla. Y esto es lo que hay, el peligro es este ahora mismo. Lo que tenemos que proteger nosotros como españoles es a nuestros ciudadanos. Los inmigrantes que entraron en masa de 80.000 personas, de los cuales 60.000 volvieron y 10.000 o 20.000 han decidido quedarse.
Y bastantes murieron también
murieron en el camino cruzando una frontera que no debían cruzar porque era, es decir, es una cuestión, esto es, la cuestión es ¿dónde queremos poner el foco? Y el foco hay que ponerlo en que la soberanía de Ceuta es española Y nosotros tenemos que proteger a nuestros ciudadanos.
El foco hay que ponerlo en la humanidad, con independencia de la nacionalidad que tenga.
Eso, la humanidad, mira, de los ceutíes.
Los derechos humanos no existen. Te estoy contestando, si
me dejas.
Los derechos humanos de todos, con independencia de cuál sea su nacionalidad, incluidos los españoles. Los derechos humanos son la prioridad en todos los casos y no tenemos que perder ese norte.
Tú imagínate que 500.000 inmigrantes ilegales ahora pasearán por Palma. Sí. 500.000 o 50.000 aproximadamente, sí. ¿Qué?
Pasearán por Palma. Sí, ¿Te parece que han ido de paseo?
No, estuvieran. No,
te pregunto si han ido de paseo.
Han ido a emboscar al ejército español. Han causado 17 violaciones. Han provocado el cierre de todos los comercios. ¿Pero qué es eso?
Han ido a
hacer
todo eso.
¿Tú crees que con este buenismo vamos a algun lado?
Companys, se'ns esgota el temps de debat. Reprendrem aquest debat probablement al llarg d'aquesta setmana. Seguirem l'evolució d'aquesta ajuda econòmica, de la situació, perquè pràcticament fem referència tots els dies des de que va ocórrer aquesta crisi. Joan Carles, José Luis, Elena, moltíssimes gràcies que comenceu bé la setmana i la tornada a la rutina també.
Muchas gracias.
Igualment per vosaltres. Els nostres companys dels serveis informatius continuen a la ràdio. Fem una pausa per publicitat a la part televisada i tot d'una reprenem aquest programa aquí, al dia, segona hora, tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.